Bé, bona nit, com passen gairebé dos minuts de 8:45 del vespre. Donem inici en aquests moments, 18 de novembre, a la sala de plens de la plaça de la Vila de l'Ajuntament d'Arbúcies, de la sessió extraordinària del ple municipal de l'Ajuntament, que té 12 punts a l'ordre del dia i que és la seqüència del ple que varen fer ara fa 8 dies i que vam haver de deixar aquests punts sobre la taula a requeriment del grup de la CUP d'Arbúcies per poder-los debatre després en el dia d'avui. Inicialment teníem dubtes de si el ple d'avui era una consecució del ple de la setmana passada. La senyora secretària va estar-ho mirant i va dir que no, que són dos plens diferenciats. Per tant, el ser dos plens diferenciats i el ser la setmana passada el ple ordinari, l'altre ens toca el mes de desembre, doncs aquest ple és extraordinari. I tal com vàrem quedar l'altre dia, donàvem per aprovades les persones que eren presents, les regidores i regidors que eren presents, donàvem per aprovades les actes de la sessió anterior a l'espera de que ens envien vostès si hi ha alguna cosa per canviar. D'acord? Bé, doncs començarem amb el primer punt de l'ordre del dia, d'aquests 12 que tenim en el plenari, que és nomenament dels regidors representants de l'Ajuntament d'Arbúcies en el Consorci de Normalització Lingüística. Tu vols explicar, Manel, què és el Consorci de Normalització Lingüística? Amb el micro, engega el micro, sisplau. Ara en diu un.
El Consorci de Normalització Lingüística és el que fa, doncs, que promocionen totes les classes que s'estan donant a tota la immigració i tota la gent que té dificultats amb l'idioma, i en aquí això ho està portant en aquí la Mariona, i bueno, bàsicament és això, l'entitat està treballant a tot Catalunya aquests aspectes de normalització lingüística, exactament.
Moltes gràcies, Manel. El titular com a regidor de Cultura, Manel Serres, i el suplent, en Jaume Salmerón i Font, en tant que regidor d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Arbúcies. Per unanimitat o votem? Per unanimitat, doncs s'aprova per unanimitat el nomenament d'aquestes dues persones. El segon punt és el nomenament dels regidors i regidores representants polítics de l'Ajuntament d'Arbúcies per assistir a les reunions dels òrgans de govern de l'associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària. Ens ho explica el senyor Salmerón en tant que regidor responsable de l'àrea.
Gràcies, Pere. Està engegat, això, sí, sí, eh? Sí. Va, perdoneu. Bé, com els companys de ple sabeu, vàrem ser un dels 20 municipis fundadors fa un parell d'anys d'aquesta xarxa de municipis per l'economia social i solidària, amb la pretensió simple i senzilla de començar a implicar el món municipal en un model transformador de gestió d'alguns serveis públics i també amb la divulgació i promoció del que és l'economia social i solidària, que a nivell d'entitats, associacions del tercer sector, sí que hi ha molts projectes. Vivim en un país on hi ha una base social de societat civil que es mou molt al voltant del tercer sector i de l'economia social i solidària, però a nivell municipal era una cosa molt, molt encara embrionària. Dic que en aquest moment la xarxa ha anat creixent, ara ja som gairebé 72 o 73 municipis adherits, Arbúcies hi continuem, i com bé sabeu anem fent projectes en l'àmbit de l'economia social i solidària. Permeteu-me el plenari d'avui dir que aquesta setmana passada, precisament aquest cap de setmana, hem assistit a Manresa amb un seminari on hi havia gent de pes com l'economista Joan Manel Busqueta i la politòloga Yolanda Fresnillo, i sapigueu que en breu tindrem la visita de la Marianne, una doctorant de la Universitat de Califòrnia, que vindrà a fer un estudi específic d'allò que estem gestionant a nivell d'economia social i solidària pel que fa atenció a les persones. Vull dir que quan la tinguem aquí, en tot cas us informarem i també doncs la rebrem i l'atendrem com ens mereix, perquè també ens fa il·lusió. Val? Moltes gràcies.
Gràcies, Jaume. Doncs la proposta és designar el senyor Salmerón i Font en tant que representant responsable de l'àrea d'atenció a les persones, temes socials i solidaritat i habitatge, i la senyora Anna Rutllant i Caral en tant que responsable dels temes de sanitat, etc. Alguna objecció? Sí, Xavi, digues.
Només una pregunta. El regidor Salmerón ha dit 70 i alguna municipis, no?, que formen part.
Jo Jo diria que són 72-73.
No, ho dic perquè a la web havíem mirat i sortien 39. No deu ser actualitzat.
No està actualitzada.
Vale, vale. Només
això. Perdó, saps què passa? Que es van donant d'alta mira que van arribant els acords plenaris. Llavors, clar, la xarxa depèn molt de que els plens es celebrin, de que llavors es designin els representants. Administrativament és una mica complicat, val? Però en aquest moment som, crec que 72 o 73. Si vols t'ho miraré i t'ho diré exacte, però ha crescut molt en molt poc temps.
Bé, d'acord, doncs gràcies per l'aclariment. Doncs cap objecció per aquests nomenaments, doncs s'aprova per unanimitat. El tercer punt és la ratificació de l'acord de dissolució i liquidació de l'Associació d'Ens Local, Consells i Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les Comarques Gironines, conegut popularment com a SILMA, amb efectes econòmics i administratius del 31 de desembre d'aquest any 2019 i que va ser aprovat per l'Assemblea Extraordinària el dia 14 de març de 2019. Això forma part de la internalització, en aquest cas, que la Diputació de Girona està fent en aquests temes relacionats als temes de medi ambient i de sostenibilitat, que els tenia concessionats, els tenia delegats en aquest Consell d'Iniciatives Locals i que ara l'ho internalitza tot i, per tant, hem de, nosaltres, en tant que n'érem socis i en el seu moment, doncs, socis no diré principals, però sí que hi actuàvem força. Recordem que en tot aquest tema del medi ambient, doncs vam aconseguir tenir el Premi Europeu l'any 2015 d'iniciatives amb el tema de la xarxa de biomasses, com a exemple europeu de municipi de menys de 10.000 habitants, per aconseguir, doncs, que al màxim la sostenibilitat en els edificis públics. I ara la proposta és aquesta, és molt senzill, doncs dir que sí, que estem d'acord amb que s'aboleixi el SILMA i que ho notificarem a la Diputació de Girona. Alguna pregunta, tema, suggeriment, requeriment, no? Doncs aprovem per unanimitat. El punt número 4 és donar decret al ple, perdó, donar compte al ple del decret de l'alcaldia sobre la inclusió d'arbúcies a la comunitat de municipis del Baix Montseny. Aquest, recordem, és un tema que va néixer als anys 80, quan es van començar a desenvolupar tot el tema de les comarques. Va haver-hi tota una moguda liderada sobretot per l'aleshores alcalde de Sant Celoni i l'aleshores alcalde d'Arbúcies, Jaume Soler, per tal de que el Baix Montseny també fos una comarca, com se'n van crear algunes. Per posar un exemple, a la província de Gerona es va crear a la comarca del Pla de l'Estany, no? Doncs es demanava que hi hagués la comarca del Baix Montseny en capitalitat de Sant Celoni, una comarca que anava a l'entorn de Cardedeu fins a l'entorn d'Hostalric Massanes i, òbviament, cap a Arbúcies, i llavors saltava a l'altre costat, en Santa Maria Pau Tordera, poble de Montseny, etc. Tota aquesta zona, aquests 17 municipis, si no m'erro, si són 16 em perdonen, municipis per fer aquesta comarca. Allò, òbviament, es va rebutjar, es va denegar, etc. Però fa un parell d'anys, una sèrie d'alcaldes, una altra vegada liderats per l'alcalde de Sant Celoni, ens va convocar per tal de repescar una part d'aquella filosofia, formulari, intenció que hi havia de creació de la comarca del Baix Montseny. I si bé es deixava aparcat, no dic oblidat, és molt diferent, aparcat el tema de la reivindicació de ser una comarca, sí que podíem aprofitar totes les sinergies i les inèrcies pròpies de tot aquest territori que he esmentat per temes d'indústria, d'habitatge, temes socials, temes de turisme, temes de medi ambient, temes d'entorn natural, etc. No? Això en vàrem parlar en un ple ara fa un any, Esther, més o menys, a principis d'aquest any, no, un any encara no, però bueno, gairebé, ratificar-ho al setembre, bueno, doncs ara ens ha arribat, perquè en aquest moment l'inèrcia d'aquesta, posar d'acord amb els ajuntaments és difícil. Al principi, ara fa dos anys i mig, quan vàrem començar a remoure això, de nou Sant Celoni i Arbúcies capdavanters, doncs aquí estàvem fent, doncs, hereus d'allò que havíem heretat dels anys 80 en aquests dos municipis, no? Fins al punt que temes com, per exemple, habitatge, en tota aquesta zona ja funciona i s'ha creat en tres municipis, amb Sant Celoni, amb Santa Maria Palau Tordera i Arbúcies, no? Ara ja som 14 o 15, però en aquell moment, ara fa 3 anys, es va crear només sent nosaltres els que tiràvem endavant, d'acord? Doncs una mica hereus de tot aquell llegat, doncs es va parlar de reprendre això. Es va decidir llavors en aquell moment que com que venien unes eleccions municipals i hi havia, òbviament, la poble té la paraula, el poble decideix, el poble sobirà sobre qui vol que ho governi i qui no vol que ho governi, i llavors haver-hi unes eleccions per entremig, vam creure convenient d'aparcar-ho, deixar-ho aparcat fins al setembre. Com que les coses de Palacio van despacio, les coses són lentes, i posar d'acord tants ajuntaments no és tan fàcil, sobretot omplenant els 3 o 4 buits que quedaven al mig, de 3 o 4 municipis que no ho tenien clar de venir, d'entrar-hi o no entrar-hi, ara ja hem fet una cosa compacta, no som setembre, som novembre, d'acord? I a més ens ha donat nosaltres el fet de que durant aquests dos mesos no hem pogut fer cap ple, pel que hem explicat de que estàvem de trasllat de l'Ajuntament, doncs tot plegat ens ho porta a, ara mateix a portar aquest decret d'alcaldia, a donar-ne compte, però òbviament pot haver-hi el debat que considerem, per formalitzar la Constitució de forma inicial del que hem anomenat Comunitat de Municipis del Baix Montseny. D'acord? Si vol més aclariments, preguntes, temes... No? Entenc que s'aprova? Doncs... Sí, bueno, però ja, és veritat, és l'inèrcia. Tens raó, és l'inèrcia. Donar compte, l'inèrcia en aquest cas és això. Aquí hi ha una... Moció de l'alcaldia per la derogació definitiva del projecte ramal de la Mata de Santa Coloma, Farners i Riudarenes per una alternativa sostenible. Moció de l'alcaldia però consensuada amb tots els grups municipals. Aquí es va fer una feina aquest estiu quan des de la gent del No a la Mat van detectar que en algunes de les torres previstes per fer tota aquesta estructura doncs es havia fet com una talla, una poda i de les zones concretes d'aquestes on havien d'anar aquestes torres, no? En totes menys en un cas concret. Llavors aquesta gent es van activar i van demanar doncs que es paralitzés de forma immediata l'execució d'aquest projecte d'un ramal de molt alta tensió que va entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes a la línia de la Mat que s'anomena Vic-Bescanó. I per tant totes les disposicions referides a aquest ramal, a aquesta mat, doncs fossin derogades. I també al mateix temps demanava l'estudi de les necessitats energètiques del territori, que la Generalitat, les diputacions, els ens supralocals fessin un estudi per saber quines són realment les necessitats energètiques o si aquesta mat era només una part més de la famosa línia que diuen que s'està construint mica en mica i sense presses entre el que és el nord d'Àfrica i Europa per traslladar les plantes nuclears al nord d'Àfrica i poder portar l'energia amunt. Un projecte que hauríem de participar-hi també tots els municipis afectats, el de les necessitats energètiques, no un nuclear, el de les necessitats energètiques del territori, i amb la voluntat i la filosofia de fer aquesta transició cap a les energies renovables, tenint en compte doncs, tot això, els impactes amb el medi ambient, amb el patrimoni, etc. No? I ens vam reunir amb aquesta gent a Riudarenes i fruit d'aquella reunió que vàrem tenir alguns alcaldes i regidors i regidors de les llistes independents de la comarca de la Selva, va sortir una presentació de la reunió d'alcaldes a Santa Coloma de Farners i que hi hagués un efecte dòmino arrencant a Santa Coloma, a Riudarenes, etc., òbviament com a llocs on els afectava més que fossin ells, deixar que fossin aquests municipis els que primer es posicionessin en contra d'aquest ramal de la Mat. I demanen que l'Ajuntament instem de manera immediata i energètica al govern del Reino a executar de forma immediata i sense cap violació les demandes de proposició no de llei aprovada el 5 d'octubre de l'any 16 i que preveu precisament la derogació d'aquest ramal, no? I que aquest Ajuntament donem suport a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i Riudarenes i a la plataforma No la Mat a la comarca de la Selva en els contenciosos que es decideixin interposar contra els treballs il·legals que s'han realitzat aquest mes d'agost i que aquest Ajuntament, el d'Arbúcies, traslladem aquestes peticions i acords al Consell Comarcal, a la Diputació, al Parlament de Catalunya, perquè al seu torn insti el Govern del Reino a executar les conclusions subsdites i perquè donin suport o s'afegeixin als ajuntaments abans esmentats i a la plataforma en els contenciosos que decideixi interposar. Temes, preguntes, suggeriments, no ha sigut prou aclaridor? No? Per unanimitat? Doncs vinga. El punt número 6 és una moció presentada per la CUP Arbúcies referent a l'incompliment del Cartipàs, que diu que en el ple del Cartipàs que es va fer el 22 de juliol del 19, la CUP Arbúcies va denunciar que el govern està incomplint el reglament orgànic municipal d'Arbúcies com la llei 7/85 reguladora de les bases del règim local, que després de consultar-lo la secretària confirma l'incompliment que afecta la periodicitat dels plens. També es confirma l'imposició incomplint l'article 59 del ROM de l'article tal 125.1 de la llei 785 que regula els nomenaments de tinents d'alcaldes. Com, tal com diuen els dos reglaments, l'alcalde pot nomenar entre els regidors que formen part de la Junta de Govern Local els tinents d'alcalde. Així doncs, els quatre tinents d'alcalde nomenats, el senyor Salmerón, Cabrero, Soler i Rutllant, no són membres de la Junta de Govern Local i, per tant, no poden ser tinents d'alcalde. Aquest incompliment per part del govern és volgut, segons afirma la CUP, Arbúcies, ja que d'aquesta manera tots els regidors de govern poden tenir una retribució o indemnització similar. Tanmateix, en cas de complir-se aquests últims dos articles, el consistori s'estalviaria de pagar uns 50.000 euros anuals, ja que tal com estableix el punt 6è de l'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, aprovat al ple del 22 de juliol del 19, els membres de la corporació que tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial no poden rebre indemnitzacions en concepte d'assistències als plens i a les juntes de govern local. Els quatre tinents d'alcalde d'Arbúcies tenen dedicació exclusiva parcial i, per tant, no poden rebre els més de 12.000 euros anuals de les indemnitzacions en concepte d'assistència als plens i de les juntes de govern, mentre que els altres quatre regidors, que no poden ser membres de les juntes de govern local, tal com s'especifica l'article 126.2 de la llei 7/85, i només poden rebre indemnitzacions en concepte d'assistència als plens. Per aquest motiu es porta aquesta moció al ple, perquè ratifiqui i revisi i ratifiqui el nomenament dels tinents d'alcaldes per tal de complir l'article 59 del ROM i l'article 125.1 de la llei 7/85 i que es compleixi el ROM la concreció en l'àmbit local del qual preveu l'article 5 de la llei 7/85 reguladora de les bases de règim local. Si aquest incompliment no es resola, la CUP Arbúcies sol·licita un informe per escrit i signat per part de la secretària interventora on quedi palès que l'equip de govern incompleix la legislació vigent i així poder dur a terme les accions que considerem pertinents per tal que es compleixin les conseqüències negatives que pot tenir el poble provocades per aquest incompliment.
Bé, en primer lloc, doncs agrair als companys d'Entesa i als companys d'Esquerra doncs, haver posposat part dels punts que es van debatre al ple de dilluns passat. Com bé sabeu, ens va saber molt greu no poder arribar a temps. Creiem que la jornada històrica de mobilitzacions del país doncs, ens tocava estar als carrers i ens sap greu no haver pogut arribar i per tant volíem primer de tot doncs, agrair-vos que haguéssiu posposat part del ple del dilluns passat. En referent a aquesta moció, bé, en el ple passat es va resoldre part d'aquesta moció, és a dir, ara ja no s'incompleix l'article 59 del ROM ni l'article 125.1 de la llei 7/1985, per tant, podríem, o sigui, demanem si es pot suprimir doncs, el tercer paràgraf, el quart paràgraf i el cinquè paràgraf perquè realment ja no s'està incomplint, és a dir, en el ple passat es va votar i es va votar favorablement doncs, regularitzar aquest incompliment i per tant nosaltres, si us sembla bé, ho retirem. Malgrat tot, no podem retirar l'incompliment de l'article 33 del ROM que afecta la periodicitat dels plens. Sí que és veritat que s'està complint doncs, la llei 7/85 en relació a la periodicitat dels plens que diu que han de ser un cada dos mesos, mínim un cada dos mesos, però com que entenem que el ROM millora la llei en aquest cas del Regne d'Espanya, doncs demanem a veure si es pot complir bàsicament la periodicitat mensual de cada ple ordinari. Bàsicament això és tot.
Sí, tal com se'ls ha explicat mil vegades, ja sé que cadascú té el pensament que li dona la gana i fa servir les afirmacions com li semblen. Soc conscient, vull dir que vostès són bon lliures de continuar amb el pensament únic i no escoltar. Se'ls ha dit per activa i per passiva que al setembre i octubre no va haver-hi plens ordinaris perquè estàvem de trasllat de l'Ajuntament. I ara fa una estona, si m'ha volgut escoltar, sé que no ho fa, ja ho sé que no ho fa. Però si tirem enrere la cinta que estan gravant, haurà escoltat que en el ple d'aquest desembre, ho he dit fa una estona, doncs, d'acord? Vull dir, podem parlar del que vulgui, de veritat. No hi ha cap problema, de veritat, podem parlar del que vulgui. Però, ostres, ser obtús amb una cosa que és no volguda, personalment, i parlo, crec que en nom de totes les companyes i companys, no cal. Va passar, ha passat, i suposo no ha fet mai cap trasllat vostè de pis, com Déu mana. Doncs imagini traslladar 46 persones amb tot el que vol dir mobiliari, arxius, amb tot el que vol dir d'un costat a un altre. Doncs miri, humanament, jo ni la senyora secretària no ens veiem en cor de demanar aquella gent que fes més, perquè venia a les tardes també a endreçar coses i arreglar coses, no? Repeteixo, li he dit fa una estona, aquest hem de fer el ple ordinari la setmana passada. Ara fem aquest perquè va de tancar els temes que van quedar oberts la setmana passada. He dit fa una estona que en el ple de desembre, per tant estic dient que d'aquí un mes farem un ple, d'acord? Ja ho estic dient. Si ha hagut un accident, ha passat una cosa involuntària, bueno, involuntària no, perquè és voluntària canviar l'Ajuntament de lloc, és una cosa voluntària, Hi havia l'agost pel mig, o sigui, no puc dir que la gent no faci vacances, les treballadores i treballadors de l'Ajuntament. Ha passat, i per molt que repeteixi, doncs no negarem que ha passat. És que ha passat, és cert, hem estat aquests 3 mesos pràcticament sense un ple ordinari, és cert, però aquest és el motiu, no n'hi ha d'altre. I ho hem dit, si vol li torno a repetir, però ja ho hem dit.
Bé, el tema no és aquest, que ho entenem, sinó en el ple del Cartipàs celebrat el 22 de juliol es va aprovar que els plens fossin un cada 2 mesos en el ple del Cartipàs del 22 de juliol, i per això ho estem demanant, bàsicament, que es canviï. I aquesta moció té data del 6 de setembre, per tant, vull dir, és bàsicament això, només demanem que, com que en el ple del Cartipàs del 22 de juliol es va decidir que es compliria la llei del Regne d'Espanya en lloc del reglament orgànic municipal, doncs a veure si es pot modificar bàsicament això.
Sí, repeteixo, sí, allà legalment ha de dir això, perquè és el que diu la llei, com a mínim un cada 2 mesos. No diu que serà cada 2 mesos, diu com a mínim un cada 2 mesos. Però després tenim el reglament orgànic municipal que diu que n'hem de fer un cada mes. Òbviament, també vaig dir-ho en aquell mes de juliol, crec recordar les paraules exactes, no me'n recordo, però vaig dir que, òbviament, al cap de l'any no se'n fan 12 d'ordinaris, se'n fan 10, perquè hi ha Nadals, perquè hi ha l'estiu, i se'n fan 10, 11, alguna vegada se'n fan 12, és veritat, però entre els ordinaris i els extraordinaris se'n van a l'entorn entre 16 i 18 cada any, d'acord? Ja vam dir-ho, o sigui, vam dir, allà diu que com a mínim se'n farà un cada 2 mesos, perquè la senyora secretària creu que s'ha de posar d'aquesta manera perquè la llei tal i qual. Però nosaltres tenim el ROM que ens diu un cada mes. Per tant, com que com a mínim ho farem un cada 2 mesos, però anem, la intenció és fer-ne un cada mes. Si no complim el mes de desembre, després li dono permís de veritat per tirar-me un cara. Tornem-ho a tirar encara, de veritat, però no és aquesta la voluntat, és que ha passat això, de veritat, no hi ha més, ho dic de veritat.
Ja ho sap, de veritat. Si és així, si la voluntat és fer plens ordinaris cada mes, nosaltres no estem d'acord, i d'aquí mig any, si s'ha fet, vull dir, no passarà res. És més, estarem contents de que sigui així, perquè com bé saben, en els plens ordinaris és quan nosaltres podem defensar les nostres mocions i també fer preguntes, cosa que en els extraordinaris no es pot, i per això ho defensem així, i som pesats, ho sabem, però és per això.
No, pesats no, pesat és dir-ho, he dit obtús perquè clar, li repetim l'argumentari, els motius, no? I sempre li estem repetint el mateix argumentari, o sigui, vostè no es mou d'allà mateix, nosaltres li expliquem la veritat. La realitat, perdó, la veritat que ha discutit la seva, és una altra història, La realitat del per què ha passat, no? El mes de desembre farem un altre ple, de veritat, que ja, mira, la secretària van començar l'altre dia, 2 o 3 temes que tenim per començar en el ple. No sé quin dia el farem, però ja es farà, d'acord? Vinga, va, doncs, retirem aquesta moció perquè no té sentit, amb el seu permís, donat que el que s'ha fet s'ha canviat tot ja.
Bé, jo crec que s'ha de mantenir, perquè si la voluntat és això, que complir-la cada mes, vull dir ens posarem d'acord.
La reiteració. És com dir que és com vostè em fes una moció dient que hem de ser 13 regidors. Ja som 13 regidors. M'explico? No, és que de veritat, si ja som 13 regidors, que vostè presenti una moció per dir que hem de ser 13 regidors, no dona lloc, no toca.
Però el tema que ens ocupa és que el 22 de juliol es va aprovar que es farien cada dos mesos.
I com a mínim, ja torno a repetir-li, com a mínim. Miri, fem una cosa, si li sembla. La deixem en stand-by, aturada, com hi vulgui dir, d'acord? I al febrer si cal la recuperem. I al febrer si cal la recuperem.
Fem això,
sí o no?
Fem això.
Li sembla?
Em sembla
bé. De veritat,
des de la Copa Arbúcia em sembla bé.
No hi ha cap intenció de fer plens de 20 punts. Repeteixo, ha passat el que ha passat. Però si vostès pensen que tenim ganes de fer plens de 20 punts, no, ens agrada que n'hi hagin 6 o 7 i que puguem debatre amb tranquil·litat, perquè com més debatem nosaltres, més informació rep la gent del poble, més informació té la gent que ens escolta. Amb 20 punts, aviat sembla que tinguem pressa, no? Doncs no, és això altre.
Doncs fem això, la retirem. Però,
vale.
I d'aquí al febrer.
Al febrer,
Perfecte, molt
febrer.
Bé, merci.
Vale, a vostès. Veiem un segon, que ara aquest és el paper que va aquí dintre. Perfecte. El punt número 7, moció presentada per la CUP referent a la llei de transparència. La CUP Arbúcies fa una moció que diu que el 26 de juny varen presentar una instància a l'Ajuntament informant que s'està incomplint la llei 19/2014, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, on s'hi especifica que la declaració d'activitats i béns de cada regidor o regidora ha de ser públic i s'han de penjar al portal web. En aquella instància també demanaven que es complís la legislació aquesta. D'on és aquesta legislació, senyora secretària? De la Generalitat?
Sí.
La Generalitat de Catalunya, del 14. L'equip de govern encara no han donat cap resposta per escrit a aquesta instància, per aquest motiu presenten aquesta moció, perquè sigui debatut. I exigeixen que es facin públiques les declaracions d'activitats i béns de les dues persones regidores de la CUP, el senyor Oriol Pujol Ras Illa i la senyora Núria Batlle Julià. Sí?
Frigola,
és veritat, perdó. Perdoni, té tota la raó, no conec sa mare. Li demano disculpes sincerament. Vostè mateix.
Bé, doncs això, que demanem si es pot complir aquesta llei, no per, bàsicament perquè des de l'oposició creiem que com a bon govern i com a transparència el poble d'Arbúcies s'ho mereix, i és això, que en cas contrari nosaltres demanaríem que en el cas de la Núria Batlle i jo mateix, doncs, que es publiquessin les nostres, perquè creiem que el poble té dret a saber-ho, i a més, tal com recull aquesta legislació que va entrar en vigor el 14, doncs s'hauria d'estar complint. I a més, tinguent en compte que municipis similars com Sant Hilari Sacalm, Breda, Sant Celoni ho estan fent.
Esther? Vas dir alguna cosa?
No.
Bé, nosaltres en aquest cas som més del ROM que no pas de la legislació de la Generalitat de Catalunya, i el ROM deixa clar l'article 19, aquest cas concret, Vostès poden fer pública les seves xarxes, les seves retribucions, tot el que els doni la gana, però el ROM aprovat per l'Ajuntament d'Arbúcies, i que abans fèiem referència perquè em semblava que érem tots molt del ROM, no? Tots els presents, l'article 19 diu en el punt 1: abans de la seva presa de possessió, tots els regidors i regidores, és un llenguatge, recordem-ho, d'aquella època, totes les persones regidores hauran de formular una declaració signada dels seus béns i les seves activitats privades, remunerades, remunerables o que afectin a l'àmbit de competències de la corporació. Cadascun d'aquests regidors està obligat a renovar aquesta declaració sempre que es produeixin variacions rellevants respecte als seus béns o activitats. Crec que això, senyor secretari, ho ha fet tothom. Punt 2. Aquestes declaracions s'integraran en el registre d'interessos de la corporació, el qual és portat per la secretària. Això també entenc que ho hem fet, no, senyora secretària? Sí, aneu complint el ROM, de moment. Bé, i en el punt 3 diu: només tindran accés a les dades del registre els membres de la corporació i les autoritats de justícia o de comptes, previ acord de ple. Repeteixo el punt 3 del ROM, que és important. Només tindran accés a les dades del registre els membres de la corporació i les autoritats de justícia de comptes, previ acord de ple. Aquí van ser molt agosarats, perquè si t'ho demano al jutge i el ple diu que no, no els hi donaríem. No? Aquesta és bona, aquesta és bona. Per tant, nosaltres, la gent de l'Entesa, doncs ens creiem que el ROM és el que preval en aquest cas i, per tant, com a reglament orgànic municipal de l'Ajuntament d'Arbúcies, és el que farem cas.
Bàsicament, com que és una llei que va entrar el 2014 i el ROM, com vostès saben, és de l'any 80, dels anys 80, doncs creiem que, ja que ho ha dit la Generalitat de Catalunya, que és bàsicament, encara que no té la sobirania que a alguns ens agradaria, però té més sobirania que depèn de quines institucions, doncs creiem que se li ha de fer cas. I no sé si es pot la legislació que legisla la Generalitat de Catalunya s'hauria de fer cas o no. Me pregunto, no tinc ni idea.
Però en aquest cas ens aniríem també a quines lleis fem cas. No pot ser que quan ens interessi fem cas al ROM, quan ens interessi fem cas a lleis fetes per Convergència i Unió, pel Tripartit o perquè sigui de la Generalitat, i com vulguem fem cas a lleis que es fan des del reino de Felipe VI, de los Borbones, perquè en aquell moment no hi era. Llavors nosaltres, si tenim el ROM com a referència, doncs potser hem d'agafar el ROM i hem de mirar-ho, perquè, perdoni, el ROM va ser revisat l'any 98, no els anys 80, Va ser aprovat l'any 90 i revisat el 98. Fa 20 anys, en soc conscient, I potser una de les coses que hauríem de fer, i aquí vaig a un altre punt, ara m'avanço un altre punt que presenta ERC una moció, és asseure'ns en una taula amb tranquil·litat i amb molta estima i profunditat i agafar aquest ROM que té 21 anys i actualitzar-lo, no? Perquè l'any 98 em sembla que no devia haver-hi potser ni ordinadors, ni telèfons mòbils, ni coses d'aquestes, no? Bueno, és igual, podem debatre les hores que vulguem, Però nosaltres entenem que cadascú és lliure de fer el que li sembli amb els seus declaracions d'interessos, de béns patrimonials, etcètera, etcètera. Però nosaltres en aquest cas creiem que la senyora secretària ho té tot de tothom de nosaltres, i qualsevol variació que hi ha es fa, se li ha de comunicar, i a partir d'aquí nosaltres creiem que això, posar-ho a les xarxes públiques, doncs sincerament, perquè algú pugui fer un mal ús o una variació o qualsevol cosa d'aquestes, creiem que forma pas més de les revistes aquelles del Corazón o Caso en el seu temps o el Pronto, que no pas veritablement d'una democràcia de qualitat i avançada on respecti també la intimitat de les persones, no? Perquè al final tots sabem que quan jo tenia 20 anys tenia una cosa, quan en tinc 30 i em caso, tinc una casa, quan tinc fills i tenen carnet i ja han vès un cotxe, en tenim 3, i això és normal, no? Llavors, a partir d'aquí, nosaltres creiem que se'n pot fer un mal ús i considerem que la senyora secretària ho té tot. Ella, si veu qualsevol il·legalitat o cosa estranya, té tota la possibilitat de posar-ho en coneixement del ple, fins i tot, i a partir d'aquí, nosaltres, com a Entesa, aquesta moció hi votarem en contra. Nosaltres, com a Entesa. Per part del...
No, només volia dir que nosaltres no és que ens agafem sempre el ROM o ens agafem una llei de la Generalitat o del Regne d'Espanya, sinó que agafem les lleis que són més democratitzadores. I en aquest cas, la llei de la Generalitat és molt més democratitzadora i molt més transparent de la que hi ha al ROM. Per tant, per això defensem que els béns haurien de ser públics, bàsicament perquè són càrrecs electes, i també la població hauria de saber si aquests càrrecs electes s'enriqueixen amb el que cobren o no cobren de les retribucions d'això, si s'enriqueixen i si els seus béns van pujant o no o es mantenen. Vull dir, simplement és perquè la població sàpiga i sigui transparent si estem obligats a fer una declaració de béns, no passa res que la gent ho sàpiga. Bàsicament és això, eh?
I no hem, en cap cas hem negat que no s'estigui, fent bé, eh? És a dir, nosaltres, si us hi fixeu aquí, hi hem quedat ser pública tal com diu aquesta nova llei. Bàsicament això, en cap cas hem dit que s'estiguin complint i que no s'estiguin agafant el registre a la declaració d'activitats i béns.
Bé, molt agosarada, senyora Batlle, quan diu que les lleis són més democratitzadores. Què és vostè per decidir quina llei és més democratitzadora? Perdoni, jo no m'atreveixo. Jo no m'atreveixo a dir quina llei és més democratitzadora. Recordi que abans he dit que l'opinió cadascú té la seva, però la veritat, que l'opinió pot ser, però la veritat cadascú té la seva, no? Llavors, jo que una llei és més democratitzadora que una altra, com a mínim, em sembla molt agosarat per la seva part, molt agosarat per la seva part. I miri, sí, estem d'acord amb vostè, amb el que ha dit, cal saber si hi ha gent que s'enriqueix de les seves funcions a l'erari públic, sigui vostè o sigui jo, cal saber-ho. Però, perdoni, el que tinc jo a dia d'avui, si entrés aquí, què? En tot cas, la senyora secretària, que tot lo nou ha de donar compte si veu coses estranyes. Això sí que ho ha de fer la senyora secretària, és la seva obligació. Ja li compro aquesta versió, 100%, de veritat. De veritat, 100%. Però, escolti, saber el que sap la gent, no sé, de la major part de regidores i regidors d'aquest ajuntament, que són nous, el que tenen, el que han guanyat amb el seu sou, que sigui, abans... No, va en contra del que vostè mateixa acaba d'afirmar. Sí, va en contra del que vostè mateixa acaba d'afirmar, senyora Batlle, perquè ha dit que cal saber si la gent s'enriqueix des de l'Ajuntament, d'acord? No si ha vingut aquí ric, o pobre, o a mitges. És molt diferent, És molt diferent, crec jo. Però bé, podem seguir el debat, si volen, no tenim cap problema. Per part d'Esquerra hi ha alguna cosa a dir, no? Per part del públic? Doncs, si els hi sembla... Votarem la moció presentada per la CUP Arbúcies al punt 7 de l'ordre del dia?
Sí.
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 No.
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 I no, doncs rebutja aquesta moció per 9 vots a favor, contra 4 en contra, però repeteixo que cadascú... 9 vots a favor, es rebutja per 9 vots a favor, es rebutja. 9 vots rebutgen la moció i 4 diuen que s'ha de mantenir, però els recordo que si no ho han presentat vostès 4 fins ara a les seves xarxes socials, en tot cas és perquè no han volgut, I si algú de vostès ho ha presentat, doncs endavant, no hi passa res, de veritat. No
jo aquí demano que, en el cas de la declaració de les activitats i béns de les regidors de la CUP, es publiquin al web de l'Ajuntament, perquè creiem que és on s'ha de publicar, no jo en el meu perfil de Facebook, sinó que ja que sóc a un regidor i ocupo el meu càrrec públic, doncs que es publiqui a l'Ajuntament d'Arbúcies en el seu lloc assignat a la web de transparència, si pot ser.
No, perquè acabem de rebutjar la moció. Hem rebutjat la moció.
En el meu cas...
Doncs demani a la senyora secretària que decideixi ella.
D'acord. És a dir...
Nosaltres entenem que si s'ha rebutjat la moció no pot ser posat en el... queda sense efecte la moció. De veritat... El punt 8 és la moció presentada per ERC, Esquerra Republicana d'Arbúcies, en suport a la tercera vaga del clima i per l'emergència climàtica. Es parla del planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet i que cal avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, minimitzant la transformació dels residus, impulsant les energies renovables, d'autoconsum i implantar una nova cultura de l'aigua i fer polítiques integrals de gestió del territori que possibilitin l'explotació racional i sostenible dels recursos naturals. Davant d'aquestes emergències que estem vivint, cal donar una resposta a tots plegats amb polítiques energètiques, ambientals, sostenibilitat decidides des de totes les administracions i hem de passar del compromís a l'acció i apostar per aquelles accions que ens permetin generar canvis reals, no? I que el 27 de setembre es va aprovar el moviment Fridays for Future. He fet francès, no he fet anglès. Aquí ho deixo, aquí ho deixo. Si hagués fet mandarí, tampoc hauria fet francès. Ni... Aquí ho deixo. Va amb edat, això. Els que tenim el 5 davant, feien francès. Que sí, Àngel? Que sí? Josep, que sí? Martí, Manel... No m'ho crec. Amb el suport de més de 100 entitats i col·lectius ha convocat una jornada de mobilització que es planteja des d'una vaga de consum, mobilitzacions en suport a la lluita climàtica, i es demanen que declarem de forma immediata aquesta emergència climàtica i la posem urgentment en coses concretes per reduir a zero les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle, no? I que el món local, que l'administració més propera a la ciutadania, tenim un paper clau, especialment a la conscienciació i canvi d'hàbits. Però també, com a institució, hem de fer servir l'exemple de la sostenibilitat, la millora de qualitat de l'aire i l'energia verda, no? I és necessari que ens assumem aquestes mobilitzacions, no? Per aquest motiu, ERC d'Arbúcies proposa donar suport a les mobilitzacions del canvi, en aquest cas, que promouen més de 100 col·lectius, promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal per garantir un tant per cent de recollida selectiva neta mínim de l'ordre del 50% l'any 20, o sigui, el desembre de l'any 20, d'aquí 13 mesos i mig, fins a arribar als anys següents al 70%, i al mateix temps es proposa treballar per aconseguir una matèria orgànica de qualitat amb un nivell d'impropis inferior al 3%. I estendre la implantació de calderes de biomassa als edificis de titularitat municipal per fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica i fomentar l'implantació de l'energia solar i eòlica, promoure la mobilitat sostenible treballant per aconseguir transport públic amb aquelles poblacions veïnes amb les quals no hi hagi encara connexió amb la xarxa de ferrocarril i fer proves pilot per a la implementació d'un carril bici a Arbúcies, la creació de punts estratègics de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics o híbrids, i exigir al govern del Reino el compliment de la normativa europea sobre la qualitat de l'aire per a les emissions de diòxid de nitrogen, i exigir al govern del Reino el compliment dels compromisos vigents en el marc de la normativa europea sobre el clima i energia 2030, on es demana un mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en relació als nivells de 1990, un mínim del 27% de millora d'eficiència energètica, un mínim del 27% de quota d'energies renovables, i traslladar aquests acords al govern de la Generalitat i als promotors de la convocatòria. Com vulguin.
Doncs bé, la moció simplement tracta d'això, l'emergència climàtica que ens trobem actualment, i era doncs posar de manifest algunes mesures concretes que podria doncs adoptar l'Ajuntament d'Arbúcies com a ple. I ja les has enumerat, no les tornarem a llegir, i era doncs bàsicament que l'Ajuntament d'Arbúcies es comprometés a fer aquestes accions, com podien haver estat unes altres, això som conscients, però creiem que aquestes doncs, bueno, era un bon començament.
Potser és una tonteria de pregunta, però el carril bici d'Arbúcies el teniu repensat o...?
No, simplement era una proposta per poder reduir algunes de les emissions, no només en l'àmbit de les grans ciutats, sinó també en els pobles petits.
No. És molt dret, Arbúcies, eh? Tot puja i baixa, eh? Per anar amb bici... Ah, d'acord. Sí, agafa el micro. Si vols que contesti primer de tot... El tema primer, el punt primer, cap problema de donar suport a aquesta jornada de mobilitzacions. El punt segon, digui.
El punt primer, vull dir que ja que era obsolet perquè eren unes mobilitzacions que es feien al setembre, crec recordar, i sí que no cal.
Però bé, els hi podem enviar igualment, encara que sigui ara mateix, no? La recollida de recollida selectiva mínima al 2020 del 50%, no estem tan lluny, sense comptar deixalleria, sense comptar tot el tema de podes, etcètera, etcètera, estem al 36%, si comptem tot això passaríem del 45%, per tant estem molt enllà i hem de treballar realment perquè aquest 50% és possible el desembre de l'any que ve, quedi lluny, eh? Si pot ser el 52 o 54 o més, treballem-hi, però hem d'implementar tot això. El 70% és difícil en molts municipis, fins i tot algun municipi que fa el porta a porta està entre el 70 i el 75, algun municipi, que vull dir que està pedalant per aconseguir aquest 70% amb una cosa com pot ser el porta a porta, però bueno, hem de treballar també per arribar a aquest 70%, òbviament, i estem totalment d'acord, i els impropis inferiors un 3%, això és difícil, perquè si mirem inclús els municipis que fan el porta a porta, que tenim el llistat de tots, el que està més bé és Vilobí i està a l'entorn del 2,5%. I arribar al 3%, per sota un 3% d'impropis, a l'orgànica costa, fins i tot en el porta a porta. tant de bo, hem de fer conscienciació, ens hi hem de posar tots plegats, eh? Calderes de biomassa als edificis de tutorial municipal està ple? Està ple, perdó. Estan tots els edificis de titularitat municipal tenen energia renovable, tots. Allà baix de tot l'última planta que hem fet els col·legis, d'acord? I hi ha l'institut, hi ha el Carulla i el Tom, fins i tot, i el Tom, i ara estem en el projecte de posar-lo al jardinet. Després tenim la caldera d'aquí darrere, que està darrere la zona del poliesportiu de Can Delfín, d'acord? Que a la que tinguem la biblioteca allà dintre posada, acabada i tal, i puguem connectar-la amb la xarxa de biomassa que hi ha al costat de l'edifici de Can Delfín, connectar-la, aquella planta, la idea és agafar-la i posar-la a les naus aïllats. La planta que hi ha darrere de biomassa, que subministra només al poliesportiu i al judo, per anar allà baix funciona, compleix, d'acord? I la resta d'edificis, el museu, aquest ajuntament, l'escola de música, l'escola d'adults, la biblioteca actual, etc. Tot arreu, ara em deixaré algun edifici, perdoneu-me, la piscina climatitzada amb biomassa, totes les noves sales de fitness, totes les noves sales de musculació, totes van amb biomassa, tot el que són els vestidors d'aquesta zona d'aigua i salut, tot va amb biomassa, amb calefacció i aire, tot això amb biomassa, tota l'energia, fins i tot la luminària és tota LED, etc. No? Mirin, precisament, ja els convocaré, però una de les propostes que hi ha per parlar al mes de desembre, ja en parlarem, també és acabar de tancar aquest cercle amb el tema de l'eficiència energètica de caràcter municipal, òbviament, del que fem nosaltres. No, però benvingut, si ens deixem alguna cosa que va de reblar el clau, Xavi, ens sembla perfecte, eh?
Senyor Garriga, un moment, perdoni que el talli. El Naus Aïllats ha dit en biomassa que hi ha el projecte...
Sí.
Amb la planta ja. que està feta davant de l'escola, diguéssim.
No. A darrere el poliesportiu de Can Delfín hi ha una planta de biomassa que només alimenta el que és la zona del judo i la pista poliesportiva, que té aquells calefactors a la paret. Aerotherms, gràcies, Àngel. Aerotherms a la paret, d'acord? Llavors, els tècnics ens diuen que aquella mateixa caldera, amb la sitja d'estella, tot allò, la podem traslladar a les naus aïllats. Però que primer s'ha de connectar la planta actual de biomassa que hi ha al costat de Can Delfín, s'ha de connectar també a la zona del poliesportiu. M'explico? No sé si m'explico bé, eh? Sí? Vale? Això és un efecte dòmino. Nosaltres hem dit que no volem fer-ho de moment fins que funcioni a ple rendiment la zona d'aire, d'aigua i salut, per curar-nos en salut, valgui la redundància, no? Que no sigui que, teòricament, la teoria deixa ser teoria, podem enziquet aquella tota la zona del poliesportiu en la planta d'aquí sota, eh? Però volem veure un any de funcionament de la zona de piscina climatitzada, vestidors, tot això, per veure si és bona idea o és mala idea fer aquest canvi. M'explico? Òbviament, si fem aquest canvi ens estalviarem els 40 o 50 mil euros de la caldera i de tot això, només hem de pagar el transport i la connexió allà baix, no? M'explico, no? Nosaltres hem dit, esperem-nos a fer aquest canvi, perquè a nivell tècnic deien ja què es podia fer, no? He dit, ens esperem, volem que funcioni un any, anem a prevenir, si les coses funcionen i veiem que aquí hi cap la zona que haurà d'anar després de biblioteca i actualment el poliesportiu de Can Delfín i la zona de judo, i veiem que hi cap, perquè encara hi ha un marge molt gran entre la capacitat de les calderes d'aquí sota i el que consumeix, cap problema, es pot fer aquesta obra, pum, es connecta, que és una rasa al carrer de Can Delfín, tot aquest carrer, fins al capdavall de tot, i connectar allà mateix on hi ha actualment la caldera, i agafar aquella i transportar-la allà baix. Valen? Si és així, d'acord? Llavors... Llavors, si el podem posar allà baix, estudiarem aquests 40 o 50 mil euros de comprar la maquinària, eh? Òbviament el trasllat té una feina, perquè els radiadors i tot el sistema interior de les naus aïllats, fem el que fem, s'ha de fer tot. S'ha de fer tot igualment. D'acord?
perquè la nova llar de jubilats, que en vam parlar algun dia d'obrir, també aniria amb aquesta planta.
Sí.
Aquesta ens abasta juntament al nou centre de salut, amb la piscina. Què més ens abasta aquesta actualment?
Actualment agafa el Museu Arqueològic de Montseny.
I el museu, val, és el que em faltava.
I Can Cornet. Can Cornet. Okay. Hem de tenir en compte una cosa, eh? Els horaris. Els horaris. Quan es parla del funcionament d'una planta de biomassa, dius, ostres, però si posem això, això, això i això, hi ha més despesa del que realment genera aquella màquina. Però els horaris són diferents. Per exemple, si la biblioteca, escola de música, escola d'adults, s'obre de tardes, i per exemple aquest ajuntament s'obre de dies, de matins, perdó, potser una cosa compensa, la mateixa potència un de l'altre no l'has de comptar dues vegades. M'explico?
Sí,
sí. Sí? Doncs funciona així, això, eh? Funciona així. Tot i que, com repeteixo, intentem ser curosos, podem ser curosos, i malgrat que se'ns deia ja de fer el trasllat per les naus, doncs vam dir que no. En Manel es va enfadar, però... però bueno... No, ara no, però en aquella època recordo que apretaves molt, Manel. Apretaves, i tenia raó, perquè clar, les naus, en certa manera, on no està pensat, ha previst el tema de calefacció, doncs hi ha uns mesos d'any que no es pot fer servir, o heu llogat aquell aero... allò...
Minimitzeu els danys,
exacte. Hem llogat un aparell que fa aire calent per aquests dies, que un lloguer de 2.000 euros que haguéssim pogut estalviar, però bueno, és el que hi ha. Ja està, vale? I transport públic, totalment d'acord, és amb el que hem estat treballant fins ara. Estic dient tot això perquè realment estem al 100% d'acord amb la seva proposta, eh? Perquè ja hem connectat amb... Ara això és el que volies explicar tu, Jaume, no?
Digues. Bueno, dues coses. No, també el transport...
Acabo, el transport públic, ja ens falta Vic, sí. I som a sobre, però... Costa. Transport metropolità els costa moltíssim acceptar que d'Arbúcies i Sant Hilari puguem anar a Vic, que no és una cosa natural de tota la vida, que havíem anat a Vic sempre, fins que van obrir l'autopista, el 68, i als anys 70 la gent va començar a anar a Girona. Però fins aleshores anàvem a Vic, a Mercat, a tot, anàvem a Vic. Però bueno, el tema del carril bici, bueno, ja ens sembla bona idea, però no sé si tindria gaire èxit, però les pujades i baixades, no, és una cosa per pensar-se, eh? El tema de recàrrega ràpida està encarregat, com els hi vaig comentar, amb aquella gent que fabriquen i que fabriquen bicicletes elèctriques, ells, d'aquí a Arbúcies. Bueno, no són d'Arbúcies, fa molts anys sí que són d'Arbúcies, perquè viuen a Arbúcies, per tant, són arbúciencs de soc arreu, no? I exigir als governs, doncs tot això que els hi podem exigir, sé que s'ho passaran pel forro, depèn del govern que hi hagi, però per exigir no quedarem, no? No, per tant, que coincidim amb el carril bici, no coincidim, eh? Però és igual, ens sembla bé posar-li, eh? I potser vostès avui correix un recorregut del camp de l'Oliver fins als col·legis, no sé, que puguem fer alguna cosa, no? Però el carril bici... no sé si tindria èxit aquí a Arbúcies un carril bici, eh? No ho sé.
Sí, depèn.
Perquè si hem d'agafar una bici, no sé com aniríem. Per tant, per nosaltres cap problema per aprovar-ho. Jaume, volies dir alguna cosa a tu.
El tema del carril bici, que la senyora Somsiera se n'acorda que el conseller escolar municipal li vam comentar que el curs passat vàrem implementar un premi de recerca a la innovació social a través de l'institut, i el premi el va guanyar la Núria Pla, i ella plantejava començar a desenvolupar per fases el camí segur i sostenible a l'escola. Llavors, poder, Xevi, per això ho deia, que és una mica... Ja estem pendents ara a finals de novembre, vindrà el company Pau Avellaneda, que és geògraf urbà, és el tècnic que va desenvolupar tota la ciutat de Vigo, tot el que és el centre urbà, on no hi ha cotxes, va ser la persona que va fer el projecte i que el va desenvolupar. Amb en Pau hi ha una llarga relació tècnica i personal, i vindrà a ajudar-nos a dibuixar una mica com voldríem que fos aquest camí. Potser és l'ocasió, per això ho volia afegir, de dir, bueno, plantegem amb quins, com ho farem per fases i per trams, poder aprovar la moció d'avui, que un dels punts precisament és fomentar també l'ús de la bicicleta i d'això, poder aprofitar que fem el projecte del camí segur i sostenible, potser sé que alguns trams són compatibles, el fer el camí segur a peu amb algun tram que es pugui fer en bicicleta. Ho dic perquè, bueno, Esther, ja hi vas assistir.
Ja, home, tampoc t'hi veig en bici, eh?
No, jo no. Jo en bicicleta no tinc masses habilitats amb la bicicleta, jo. Però vull dir que ho tinguem present també quan comencem a estudiar això i veiem també que és viable i que no és viable. Vull dir que no ho descartem del tot. Sí que és complicat, com diu en Pere, perquè tenim el poble que tenim i d'això, però potser en algun tram sí que pot ser interessant d'estudiar-ho, vale?
I aprofito com a parèntesis, que no és parèntesis, que precisament una de les coses que hem recuperat últimament és posar ordre a les rutes a peu i en bicicleta, d'acord? En el seu moment, ja començant als anys 90, quan va començar tot això de les rutes BTT i totes aquestes coses, es va començar a Quirbúcies i a tot arreu, és una cosa pròpia nostra, tot arreu, a totes les administracions feien rutes, no? La Diputació, el Parc Natural, el Consell Comarcal de la Selva, l'Ajuntament d'Arbúcies, els senders marcelers, etc. No? Llavors vam dir, escolta, fem una cosa, parem, de què ens serveix tenir 13 rutes BTT si no en mantenim cap, de què ens serveix tenir 40 quilòmetres, no eren 40 rutes, però 20 rutes a peu, si no en netegem cap ni en mantenim cap, posem-hi ordre, no? I hem començat a posar-hi ordre amb tot això, amb el tema de les bicicletes, rutes BTT, que també poden anar, poden anar a peu, òbviament, on té una ruta bicicleta pots anar a peu, i aquest dijous, dia 21, a les 11 o dos quarts de 12, s'inaugura la ruta de la Tordera, que és una d'aquestes, es fa aquí a Arbúcies. Es va inaugurar la banda de Barcelona, es va inaugurar en el sentit de dir s'obre al públic i tal i qual, la banda de Barcelona, que es va fer a Tordera, al municipi de Tordera, i la banda de Girona es fa la inauguració a Arbúcies, perquè som el municipi que tenim de llarg més quilòmetres de recorregut, no? La ruta de Tordera, que com saben hi ha Hostalric que fa de frontisa, va de Blanes fins a Hostalric, d'Hostalric i dona la volta per Arbúcies, a dalt al Montseny i baixa per la zona de Sant Celoni. Hi ha alguna ramificació, alguna branca que va a Massanes o que va a Breda, però també de Blanes va a Malgrat de Mar, però és una ruta de la Tordera, que és l'idea seguir, doncs el naixement de la Tordera i el naixement de la riera d'Arbúcies, que recordem que la riera d'Arbúcies és més del 20% de l'aportació d'aigua al riu Tordera. Llavors això també, aquestes dues àmbits, no? Aquí es van haver de discutir molt amb tots els altres alcaldes, perquè inicialment el que demanaven els altres alcaldes és que l'hora del manteniment es pagués per quilòmetres. I els vaig dir que si era així, Arbúcies ens en sortíem. Perquè, clar, segons que tenim un 30 i pico per cent de quilometratge d'aquesta ruta està Arbúcies, no? Llavors vam fer un equilibri amb habitants, perquè així Blanes, malgrat Sant Celoni, els hi tocava poquinar més, i una altra part que era per quilometratge, perquè, òbviament, al tenir més quilometratge tenim més llocs per mantenir, més pals i més coses per mantenir, no? Però que la meitat sortís per nombre d'habitants i que l'altra part sortís per els quilometratges, no? Això ens ha estalviat uns quants mil euros anuals a l'Ajuntament d'Arbúcies, però va ser llarg, al final vaig haver de dir, noi, doncs Arbúcies no hi som, no? Vaig tocar pagar més nosaltres que Blanes, que Malgrat de Mar, que Sant Celoni, els grans pagadors de la ruta, doncs no podia ser. Perquè al final se n'aprofita tothom de tot, no? La gent que fa aquesta ruta tant pot anar a parar-se a Arbúcies com es pot parar a Hostalric, a Sant Andreu de Tordera, a Fogars de Montclús, a un Montseny, o allà on sigui, o a Massanes, no? Llavors ens semblava just que hi hagués un repartiment per nombre d'habitants, perquè també d'aquesta manera poblacions més petites com Massanes, Montseny, etc., tampoc els hi carregaves en desmesura, no? Dijous 21 a dos quarts de 12, d'acord? I aprofito, perdoni, he fet la falca publicitària en la seva moció, digui, perdó.
Aprofitant, que tampoc era el tema de la bici, era un punt menor dintre de la moció, però ara, aprofitant i continuant el tema de la bici, parlava de posar de relleu que potser s'hauria d'endreçar tot el tema aquest de les rutes i creiem que doncs, efectivament és cert, perquè hi ha moltes rutes que poder la senyalització no està molt ben conservada i alguns camins fins que són perdedors, doncs estaria bé en aquest sentit que podríem treballar plegats en aquest sentit, intentar millorar el que és la senyalització de les rutes existents, que moltes doncs estan, diguéssim, en un manteniment entre cometes deficient.
No, o molt deficient, ja pot dir-ho directament, eh? Per això hem dit parem, i a més fem una altra cosa que el nostre entendre modestament és interessant, no? Per exemple, quan es plantejava la ruta de la Tordera, és un exemple, com a ruta d'aquests camins, es plantejava al costat del riu, seguint al costat de la riera, en aquest cas d'Arbúcies, no? Nosaltres vam dir, aviam, tenim una ruta que es cuida bé, que és la del Castell de Montsoliu, d'Arbúcies al Castell de Montsoliu, del Castell de Montsoliu a Arbúcies. Dic, ostres, i per què no plantegem que la part de la ruta de la Tordera que va d'Hostalric fins a Arbúcies passa per sobre i veus la vall, i veus la riera baix, veus la vall, Sant Feliu de Buixalleu, li va semblar bé la idea, perquè la meitat del terreny era seu, i així es va ser, no? I la ruta de la Tordera, en vez de passar seguint la riera, per baix, va... policia local, que et detinguin. En vez de passar per baix, doncs passa per dalt. I al mateix temps, aprofitem una ruta que ja existeix per, en aquest cas, doblar-la amb dos usos, no? El mateix hem fet després, quan hem sortit d'Arbúcies i hem anat amunt. Hem aprofitat un tram de la ruta del combat, no? Anant cap al Pardell, cap a la zona del Pardell, després allà tu tires amunt i llavors jo continuo cap al Regàs, no? Però aquests 2,5 quilòmetres, 3,5 quilòmetres també de recorregut, també s'aprofita una altra ruta que existeix, no? I aquesta és la filosofia una mica, més val tenir 5 rutes ben fetes que no pas 20 de mal fetes. I estem aquí ara, eh? Però això sí que és temps perquè d'avui per demà és impossible. Comencem a la ruta de Tordera, tornem a recuperar les rutes BTT que teníem amb el Consell Comarcal de la Selva, amb Turisme de Catalunya, i proposant-hi ordre, amb la idea de fer, com que les rutes BTT segueixen el mateix exemple que l'esquí, que les pistes d'esquí, verda, blava, vermella i negra, no? Vale. Doncs l'idea és fer això mateix, verda, blava, vermella i negra, una de cada, que la més fàcil ja la tenim, que és el passeig de la Riera, fins d'aquí fins al Molí de les Pipes, i tornar, és el més fàcil aquesta de fer. Llavors, a partir d'aquí, pots continuar per la ruta del combat, pujar cap a dalt a Santa Fe, pel carrer de la Tera del Vilar fins a Santa Fe, al Castell de Montsoliu, i tal, no? I ja ho sé que això és rumor, però és que m'agrada explicar coses, m'agrada explicar-ho, jo què sé, pobre de mi, no? Si parlo massa, veu que calli, callo, però així també ho sabem tots i totes, no? El que s'ha estat treballant. I llavors dius, bueno, doncs aquesta és la idea i la funció, no? I de fet, el punt de la trobada, parlàvem amb l'Anjo, que era regidor d'esports, i ara amb l'Anna, que és ella, el trauríem de Can Delfín i el posaríem a Campons. Pel fons explicatiu, punt de sortida de rutes, on te posaríem un rentabicis, un dallà de rentabicis, més a Campons hi ha el bar, per si algú vol anar al lavabo o qualsevol cosa, està obert tots els caps de setmana i tot aquest temps, bueno, donaries una miqueta més de servei del que donem ara en aquest tipus de... perquè encara hi ha el cartell penjat a Can Pons, a Can Delfín, encara hi ha el cartell, no? És un cartell que és absurd que hi sigui allà, no? És absurd, ja fa anys que ho havien d'haver tret, però que ho tenim tan interioritzat, ningú de tots nosaltres no hi ha matinat, no? Ningú de nosaltres, doncs, bueno, no passa res. Aquesta és la filosofia, aquesta és la idea. És benvinguda quan se li deia aportació, vull dir, podem quedar un dia o parlar amb vostès directament amb la Susana Soler, que és la tècnica de turisme, des de fa un any que és aquí a l'Ajuntament, per començar a parlar amb ell i parlar-ne i aportar idees i propostes. Per nosaltres, encantats de la vida, que són aquelles coses que fan poble i que són aquelles coses que hem d'anar tots junts, si no anem malament, si no anem tots junts, sinó quan canvia el govern, canvien les rutes o canvia aquestes coses, i això és el més absurd que pot passar, perquè passa molt sovint, per desgràcia, canvia, aquest això era l'altre, doncs ara fora. No, això no toca. Per tant, nosaltres votarem a favor de la seva proposta, entenent que reforça una part important de les coses que estem fent i que posa valor a altres coses que no hem fet o que no fem encara. Sí? Unanimitat? Perdó. Aprovem per unanimitat, per part del públic alguna cosa? No? Aprovem per unanimitat? Doncs vinga, s'aprova per unanimitat la moció d'Esquerra Republicana de suport a la tercera vaga del clima i per l'emergència climàtica. El punt 9 és una moció presentada conjuntament per ERC Arbúcies i CUP Arbúcies per minimitzar els efectes negatius de les onades de calor a la salut de la població. Recordem la gran onada de calor que vam patir l'estiu. Segons diuen vostès, és dels més alts d'aquest decenni, segons el butlletí anual d'indicacions climàtiques, i això tenim un expert que no hi penso pas qüestionar, de veritat, eh? En aquest cas, no. Sempre dic que qui en sap més que jo de les coses, a mi em toca callar, i ja està. Llavors, proposo un seguit d'un pla d'actuacions per prevenir els efectes d'onades de calor, entenc que seria per anys posteriors, també ens serviria, que és que afecten els grups de risc, com gent gran, especialment més de 75 anys, gent en determinades circumstàncies socials, que viuen sols, pobresa, etc., persones amb discapacitat física o psíquica, que tenen limitada l'autocura i la mobilitat, els nadons, etc. No? I també proposen persones amb malalties cròniques, tot bé? Gràcies, Jaume. Persones que reben medicaments diurètics o medicaments tals, sobre el sistema nerviós, persones amb una hidratació insuficient o que fan activitat física intensa, gent que treballa exposats a ambients calorosos, etc. No? I proposa un seguit d'actuacions, que és informar la gent de l'emissió d'arbúcies, amb avisos de situació meteorològica de perill per onada de calor, que emet el Servei Meteorològic de Catalunya, no s'ho inventaria ningú. Ai, quina calor que tinc, vaig a fer-ho. Per tant, des del Servei Meteorològic de Catalunya, informar la gent dels consells que cal adoptar davant d'aquestes situacions onades de calor a través de les xarxes municipals, els vans, els altaveus, a ràdio Arbúcies, etc. Obrir les piscines municipals de forma de franc per a la mainada fins a 13 anys a persones de més de 65 i dones embarassades durant els dies d'emergència per onades de calor. Des de la Regió d'Afers Socials, un seguiment més exhaustiu i proper d'episodis d'onada de calor als col·lectius més vulnerables. A les oficines de farmàcia, un reforç informatiu a la gent sobre recomanacions per minimitzar aquests efectes. La Creu Roja faci xerrades de prevenció pública en general amb els seus consells, etc. Mantenir un contacte especial amb les persones que estan a les residències geriàtriques i els treballadors de l'Ajuntament que facin tasques a l'exterior que se'ls facilitin les eines imprescindibles per minimitzar els efectes de la calor. Totes mesures adoptades, repetim, sempre que s'hagi més pel Servei Meteorològic de Catalunya un grau de perill alt o molt alt d'onada de calor.
Bueno, bàsicament ja està molt ben explicat a la moció, seria tornar a repetir, però és bàsicament insistir en el fet que les onades de calor aniran a més en els propers anys i bàsicament que des de l'Ajuntament es puguin prendre algunes mesures en aquest sentit.
Val a dir que estaríem d'acord amb molt...
Bé, com diu el company d'Esquerra, doncs nosaltres també creiem que va en bona línia anar un pas endavant i tindre un mecanisme per donar resposta en aquests casos que, com diu en Xavi, doncs aniran en augment, i que també ho veiem amb bons ulls.
Molt bé, nosaltres veuríem bons ulls la major part de coses, però hi ha alguna que no, Anna? Sí. Engegues el micro.
Bueno, que és ja la...
L'Anna, la regidora de Salut, eh?
L'única que ja no vàrem fer, que és la d'obrir les piscines de forma gratuïta durant els dies de l'onada de calor, ja que, bueno, vam considerar que les piscines tenen un aforament i aquest aforament, pues, requereix que les piscines són unes instal·lacions que necessiten molta seguretat, i sabem que a altres municipis que es va fer no els va funcionar bé aquest sistema. I també nosaltres bàsicament ens vam regir per les recomanacions que fa el Servei Català de la Salut del GenCat, que eren evitar a les persones sortir al carrer a les hores de major calor i hidratar-se.
Molt bé, Jaume.
Com fèieu referència també una mica a col·lectius vulnerables, sobretot entenc que gent gran, que és la que més, bueno, o mainada o canalla o gent gran, recordeu que vàrem fer conjuntament amb l'àrea de l'Anna Rutllant ara a principis del 2018, mitjans del 2018, a fer un estudi dels persones majors de 75 anys, sobretot aquelles que viuen soles, que aquestes dades les compartim també entre les dues àrees de salut pública i la d'atenció a les persones, tant per les onades de calor com per les onades de fred, perquè ens trobem també que hi ha molta gent gran que viuen a llocs poc accessibles perquè no estan adaptats, i a lo millor doncs s'escalfen encara en botar. Per tant, també preveure el fet de dir, ostres, ve una nevada o bé una temporal, saber aquelles llars on hi ha a votar, on s'han de portar les bombones, i sobretot, sobretot amb el tema energètic, que és el més fumut quan hi ha una onada de fred. Aquestes dades les tenim compartides amb Tuana i, bueno, intentem anar-les alimentant, perquè és una població doncs, que també és variable i d'això, però bueno, que està bé tenir també això, un seguiment i tot això que plantegeu, ja ens sembla també molt correcte.
Resumidament, nosaltres estaríem d'acord amb el 80% de la moció si es retirés aquestes coses que no, o hi ha una altra possibilitat, com que és per treballar de cara a properes onades de calor, si vostès, que són els que han presentat la moció, per tant, vostès decideixen, tenen la paraula, deixem sobre la taula i vostès conjuntament amb els altres grups i amb l'Anna i en Jaume treballem tot això fil per randa i presentem una moció aquest desembre o aquest gener. Amb la moció, una proposta, no?, de com ordenar-ho, no? Perquè és veritat el que diu l'Anna, sabem poblacions com una molt propera d'aquí, com Breda, que va fer un dia, va dir, nunca más, se'ls va col·lapsar i la gent se va anar rient, se'ls va enfadar moltíssim, perquè la gent que tenia el d'allò els hi marxava, que ho deia la mateixa gent, eh?
Poblacions com Berga va haver-hi una llau de...
A Berga també, a Berga va passar.
Va intervenir la policia local.
Gent a la cua que volia entrar tant sí com no.
I gent que deia, jo tinc el carnet, tu no el tens. Bueno, va generar situacions una mica de tensió.
Sí, sí.
I bueno, que suposo que tot és, com diu en Pere, és per veure-ho i veure aviam què es pot fer i en tot cas que es prengui una mesura com s'ha de fer, no? Com s'organitza i com es coordina.
Però és molt senzilla la proposta, eh? Si és com està redactada, nosaltres hem de votar que no, malauradament, ens sap greu, perquè el 80% hi estem d'acord, però si els hi sembla, la deixem i l'acabem de rematar, inclús amb coses d'aquestes que acabar de discutir. Jo no, m'imagino que no em posaré en meteorologia, no em posaré en sanitat, eh? M'entén, oi, què vull dir? Jo els accepto tots dos a les seves explicacions.
No. Aquesta moció és compartida, l'hem entrat l'Esquerra i la CUP i en, no sé...
Demano disculpes, vale, té raó. Gràcies. Demano disculpes, és veritat, eh? Per tant, no he decidit els dos grups, perdó. No, un lapsus al títol. Sóc humà.
Sí, sí, acceptades.
Només, com diu que el 80%, és només aquest punt concretament de les piscines. És només de les piscines. Doncs si...
Perquè hauríem de parlar amb els geriàtrics, hauríem de parlar amb les farmàcies, abans de decidir nosaltres el que han de fer ells, que són privats. Sí, Anna, digue.
Que tenim una taula de salut local, que si més no us convidem a participar i podem parlar entre tots de com...
Nosaltres sí podem fer sembla, participar doncs, d'aquesta taula i ens comprometem a tirar endavant la moció. Vale. O millorar-la i que abans de l'estiu passat estigui...
L'estiu que ve. L'estiu que ve.
Sí, l'estiu que ve, doncs
sí.
Perfecte.
Què els sembla a vostès també? Sí?
Sí, sí,
la taula,
bé,
i el paper de taula de salut, tema, això.
Ens
sembla?
Convocaràs tu, Anna?
Sí, sí, jo no. Convocaré la regidora aquí. No, bueno, que es podem tractar de tu, perquè és el costum de s'ha fet sempre, des de l'any 79, i llavors no serem nosaltres que canviem unes regles de joc històriques, d'acord? Doncs bé, el punt número 9 queda sobre la taula amb tot el que hem parlat i explicat, d'acord? El número 10, presentació municipal d'ERC, aquí sí, és només d'ERC, per millorar la participació ciutadana a la presa de decisions públiques, es proposa reformar el ROM i que les entitats i associacions de municipis puguin presentar propostes i ser debatudes en els plens municipals. Com que és un tema, modificar el ROM, reformar el ROM, que coincidim en un 100%, inclús la senyora secretària ens ho ha, arran de tot això, ens ho ha demanat que ho fem, jo, si els hi semblés bé, jo proposaria que ens comprometéssim a trobar-nos, deixar aquesta moció sobre la taula, ens comprometéssim a trobar-nos i al febrer-març de l'any que ve haver aconseguit arribar a un acord de com ha de ser el nou ROM, seguint les voluntats polítiques personals dels nosaltres, com a grups, personals com a grups, i les possibilitats, diguem-ne, legals del que han de ser. Els hi sembla de fer-ho així? Ho ha presentat Esquerra, per tant, decideixen vostès, eh?
Nosaltres, si ens comprometem ja aquí a quedar tots els grups i ens posem a treballar amb el ROM, perquè cada vegada ens anirem trobant amb més cosetes que ens entrebanquem amb el ROM, doncs posem-s'hi i treballem i el modifiquem. Per nosaltres sí que la podem deixar i ens comprometem a treballar en el ROM i l'actualitzem.
No, si està tothom, doncs vostès, és de vostès la moció, per tant són vostès que decideixen, sí? Doncs ens comprometem a això, d'acord? I ho deixem sobre la taula amb aquest compromís. Moció d'ERC i CUP per reconeixement a les dones deportades als campings de concentració nazis entre l'any 39 i 45, de les 9.300 persones republicanes, catalanes i espanyoles que passaven camps de concentració, 5.200 van perdre la vida i unes 3.800 van aconseguir sobreviure, 344 figuren com a desaparegudes. Els camps de concentració d'extermini eren l'eina més deshumanitzadora del nazisme, va portar la mort i la destrucció arreu d'Europa. L'objectiu d'aquests camps era la repressió i l'exclusió de la dissidència política de sindicalistes d'esquerres, socialdemòcrates, comunistes, anarquistes, persones republicanes, demòcrates, socialistes, residents, antifeixistes en general, i també l'extermini del poble jueu a Europa i de les persones de l'ètnia gitana, les persones homosexuals, persones en diversitat funcional i persones pertanyents a confessions religioses que no encaixaven amb l'idear nazi. Aquest també va ser el cas de moltes persones republicanes catalanes i espanyoles que amb la Segona Guerra Mundial van ser tractades com a pàtrides i algunes de les quals van acabar deportades als camps de treball forçat i d'extermini nazi. El camp de Ravensbrück va ser l'únic pensat i dissenyat per a dones i infants i van morir-hi 92.000 persones. És on es va fer cap la majoria de dones republicanes catalanes, dones que han estat silenciades per la història i que se'ls hauria de donar més visibilitat socialment i donar a conèixer millor les seves biografies i fins i tot rescatar alguns dels seus noms a l'oblit. L'any 2005 es va crear l'Associació Miquel de Ravensbrück amb l'objectiu de donar a conèixer i transmetre el legat de les deportades, que es diu així, no és broma. A través d'algunes dones supervivents hem pogut conèixer quina va ser la realitat de tantes dones en aquells camps de concentració i recuperar-ne la memòria. Bé, la moció parla de dues dones que destaquen, Neus Català i Conxita Granger. Neus Català, deportada el 44 a Ravensbrück i posteriorment al camp de Flossenbürg, va ser president de Miquel Ravensbrück des de la seva fundació, Creu de Sant Jordi, etc, etc, i va morir ara fa poc, el 14 d'abril d'aquest 19, als Guiamets, al seu poble natal. La Conxita Granger, l'última supervivent catalana als camps de concentració, va rebre condecoracions de l'Honor de la República Francesa, la medalla al mèrit nacional, la Creu de Guerra, la medalla de resistència, la medalla militar, etc, etc. Va morir ara fa poc, encara més recent, 27 d'agost de l'any 19, a Tolosa de Llenguadoc, on va viure i on va retornar després del seu internament en els camps de concentració. Totes dues van dedicar els seus anys de vida després de l'alliberament a recuperar la memòria de les dones deportades, defensar el paper actiu de les dones com a combatents republicanes actives durant la Guerra Civil i el franquisme a favor de la llibertat i de la democràcia. I van fer moltes conferències per transmetre el seu llegat a les generacions més joves, no? Atès el fonament de la memòria democràtica com a eina de dignificació i de record, hem de parlar de que en aquest cas és necessari que hi ha espais de memòria, ja que són una eina imprescindible per fer pedagogia dels valors de la pau, de la tolerància i del respecte, en especial explicar-ho a les generacions més joves, sense obviar que és una forma de compliment de les resolucions de l'ONU referents a veritat, justícia, reparació i garanties, no? Per tot això, els grups municipals d'ERC Arbúcies i la CUP Arbúcies proposen que es posi el nom de Neus Català, Conxita Granger, a les restes republicanes deportades i perseguides pel nazisme i feixisme en un carrer d'espai municipal. Segon, que s'instal·li una placa on s'explica la seva biografia, seguint els criteris que marca la xarxa d'espais de memòria del Memorial Democràtic. Tercer, fer campanyes de difusió sobre la vida i dificultats de les dones als camps nazis. I quart, traslladar aquests acords a la Generalitat i a l'Associació Amical. Bé, a vegades les coincidències són importants i existeixen perquè s'està fent un treball en aquests moments a nivell de comarca de la Selva, s'està fent un treball per tal de totes aquestes persones deportades a cada municipi on hi ha gent, val a dir que són 1.955 persones catalanes, de les quals 1.126 van ser mortes, 748 alliberades i 19 dones no se'ns té constància si es van poder escapar o què ha passat. Tinguem en compte que molts arxius van ser destruïts. Molts van ser destruïts, no? Són la Lola Casadellà, la Carme Boatell, la Mercè Muñoz, la Laura Kenswich, la Maria Moll, la Coloma Serós, la Carme Gardell, la Neus Català, la Lídia Rivera, la Josefa i Maria Maranges, dues germanes, la Felicitat Gassa, la Carme Urgelés, la Conxita Granguer, la germana Sol de Vila, germana de nom, eh? Sol de Vila, la Sabina Bartolí, la Maria Roqués, la Míriam Garzón i la Francesca Puig. Són les persones, en aquest cas, les dones que hem anat trobant. També s'està fent una altra feina, un altre treball dels homes que va passar a la comarca de la Selva amb una única finalitat, eh? Donar a conèixer tot això, donar-ho a conèixer. T'estem posant en contacte, jo, pel motius que sigui, fa més de 20 anys que estic relligat amb coses d'aquestes, amb gent que ens hem dedicat fins i tot al tema del cementiri de Girona, les exhumacions i tot això, i ja t'ho passaré si vols, els noms i tot, del cementiri de Girona i coses d'aquestes, i l'idea és en aquests ajuntaments que puguin, que vulguin, a dedicar un espai de memòria històrica a explicar la vida de tot, més que faci cada ajuntament el que vulgui, eh? Però el que estem plantejant no és precisament el nom d'un carrer, d'una persona, perquè ens oblidarem de la resta, sinó que és un espai de memòria històrica, no? Un espai de memòria que no té per què estar al cementiri. A vegades aquests espais hi ha gent que es vol posar al cementiri. No és això, no és aquest el fet ni la finalitat, no? La memòria històrica no s'ha d'amagar ni s'ha de menys tenir enlloc, no? Llavors, òbviament que l'aprovarem, la moció, òbviament que ho farem, perquè ho estem treballant, s'està treballant des d'aquests, en el meu cas, des d'aquests dos àmbits, no? En tant que consell i en tant que persona lligada allà on te sigui, valent? Per anar trobant tot això, anar trobant els noms de les persones desaparegudes, no fa pas massa, encara vaig trobar una persona que dos dies abans de l'entrada dels nacionales va ser assassinada davant de casa seva, no? De persones que havia perdut la memòria històrica, no? Doncs bé, aquesta feina, alguns la fem en silenci calladament, perquè malauradament hi ha massa noms que estan entrelligats encara en les pròpies gent d'Arbúcies, no? I malauradament són coses que hauran de veure la llum quan sigui un moment, i ara potser encara no toca, no? Però hi ha gent que ho fem, i per tant m'alegro molt de l'emoció a nivell personal i polític, perquè és una cosa que estem al 100%, i més alguns que no sabem on tenim familiars, encara més. Alguns que no sabem on hem d'anar a posar un ram de flors, on podem portar algú a casa que descansi per sempre, no? Això encara ens alegra més, no? Aquest tipus d'emocions. Per tant, per la nostra part, cap problema, el 100% el suport. N'hem parlat amb les companyes i companys i tothom diu que sí, que endavant i que som-hi, no?
Ara. Bé, doncs nosaltres, la veritat, ens en alegrem que puguem compartir aquesta barbària que va passar i que no l'hem de deixar en l'oblit, i sí que en el primer acord diem la Neus Català, Conxita Granger o de la resta, perquè no volem diferenciar qui va patir en aquests camps de concentració. Malauradament vaig poder estar a Mauthausen i surts una mica massa tocat. Per tant, ens en alegrem...
Però també el Valle de los Caídos, eh?
Sí, bueno... Ens en alegrem que puguem treballar-ho junts i ens anem posant el dia del que vagi passant en els estudis aquests.
Sí, sí, però anem avançant amb la feina aquesta, vull dir, i llavors quan sigui un moment, perquè l'idea no és que comenci un i un altre, no? Si és fer una presentació, fer una cosa amb cara i ulls, perquè ningú se senti, cap municipi se senti plat de segona taula, no? Allò de dir tal, no? Llavors, fins i tot allò que dèiem de Arbúcies, per sort no tenim ningú que se sàpiga, perquè hi ha gent que no s'han perdut els arxius i no se sap què ha passat, però del cas masculí a la comarca de la Selva en tenim una cinquantena, sí, que van ser deportats als camps d'extermini nazis, d'acord? el cas de la comarca de la Selva només, un cas masculí, en casos d'homes. Doncs bé, doncs això ho farem, buscarem, treballarem i creiem que ha de ser un lloc que tingui la pròpia importància, fins i tot podíem parlar de la barbària en general, no? Més que, perquè Déu-n'hi-do el que ens ha tocat a tots, la barbària, més en aquest reino que tenim, no? Per tant, s'aprova per unanimitat, no? Sí, sí, Xavier.
Només afegir, ha parlat d'algun estudi, qui porta aquest estudi, qui el fa?
Alguns voluntaris. Si vols una estona, podem parlar tranquil·lament i...
No, perquè és un tema molt interessant i...
Sí, sí, sí. Gent que voluntàriament fa anys, fa molts anys, jo en tenia 30 no gaires, diem en Lluís Postigo, de Llagostera, gràcies, amb la mare i la filla d'una gent desapareguda, amb en López de Colomers, també ho coneixes tu, en Josep López de Colomers, vam començar fa 20, ufa, no sé, 20 uns quants anys. I Déu-n'hi-do, el que ha fet. I llavors vam començar i ens vam conjurar que anàvem a fer-ho a sobre de les osseres del cementiri de Girona, que ara me'n recordo. Estàvem allà tots cinc i vam dir, això no pot quedar així, s'ha de fer, no? I mira, hem arribat fins aquí.
Jo crec que...
Perdó.
No, perdó, que en aquest tema sempre ens trobarà la mà estesa. Suposo que podria parlar també...
N'estic plenament convençut que el 100% d'aquest ajuntament ha constituït avui, no sé altres, perquè... però estic convençut que per aquí van els tiros. Per tant, s'aprova per unanimitat el punt número 11 de reconeixement a les zones deportades de camps de concentració nazis. Anem al punt 12 i darrer, que és la moció que presenta la CUP Arbúcies, la candidatura popular d'Arbúcies, en suport a Rojava i en defensa de la Pau Orient Mitjà. Rojava és un territori que està al Kurdistan, té tres províncies, perquè ens entenguem, ens en diuen cantons. A partir del confederalisme democràtic, el poble curt ha aconseguit, enmig d'una guerra total contra l'estat islàmic, contra el feixisme de l'estat islàmic, construir un model social i polític, democràtic, multicultural, multilingüístic i multireligiós, no? Sabem que l'Orient Mitjà està en ple de guerra. Aquest moviment ha estat clau al Kurdistan per acabar amb el que representava l'estat islàmic, amb el feixisme que representava l'estat islàmic. A principis de l'any 19, l'estat turc s'ha saltat totes les normes de dret amb el permís de l'aplaudiment dels Estats Units i la connivència d'altres països com Anglaterra, com França, etc, etc. Espanya també, és veritat, Espanya, etc, etc. I s'ha saltat totes les normes internacionals i ha començat a fer els atacs contra aquest Kurdistan, bombardejos indiscriminats, que provoca allò que més fa mal, que és la població civil, el dany a la població civil. I bé, a més, el Comitè Internacional de Rescat estima que aquesta operació de rescat estima que aquesta operació de l'estat turc, anomenada Font de Pau, de fet és curiós, perquè avui en dia les normes de feixisme tots són partits democràtics, Font de Pau, democràcia i llibertat, i llavors resulta que són els que abans en diríem la falange espanyola de les Jons, haguéssim dit abans, però bueno, ara tenen aquests noms, fent les noves dictadures amb la cara amable, no?, per desgràcia. Bé, en aquests darrers dies, diferents estats europeus com Alemanya, els Països Baixos, Suècia i Finlàndia han aprovat resolucions on rebutgen aquests atacs i la violació de la legislació internacional, que suposen a més impulsar embargaments d'armament al govern turc. En canvi, el Regne d'Espanya no només continua a subministrar armament per fer aquests atacs, sinó que a més mostra a través de la seva diplomàcia pública aquesta ofensiva militar a l'estat turc. El suport està enganxat, diplomàcia i suport està enganxat. També és la seva diplomàcia, suport a aquesta ofensiva. L'Institut Internacional d'Estudis per la Pau d'Estocolm calcula que en els darrers anys l'estat espanyol, el Regne d'Espanya, ha venut armament a Turquia per valor de més de 700 milions d'euros i, per tant, a Arbúcies ens posicionem primer el nostre suport de l'Ajuntament a la població kurda de Rojava i el seu model social i polític democràtic, multicultural, multilingüístic i multireligiós. Segon, el rebuig de l'Ajuntament a la ingerència de l'estat turc a Síria i la intervenció armada fora de les seves fronteres contra el poble kurd i a dintre també. Tercer, exigim al Regne d'Espanya que retiri aquest suport a l'estat kurd i aquesta ofensiva bèl·lica i demani al govern turc la retirada immediata de les seves tropes i impulsi sancions a línia dels altres països europeus. I quart, comunicar aquests acords al Consolat de Turquia, a Barcelona, al Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació del Reino d'Espanya, el president del Reino d'Espanya, el president de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Acció d'Exteriors de la Generalitat, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, a la Red Espanyola d'Immigració i Ajuda al Refugiado, així com entitats del nostre municipi que tinguin relació amb aquesta qüestió. I encara hi afegiria, bueno, no ho afegirem, però hi afegiria que no només a la ingerència a Síria, sinó dintre seu propi territori. No? I és curiós com no hi ha res pitjor que el silenci de les informacions, el silenci de les notícies, perquè de cop i volta hi ha guerres que desapareixen. I ara ens hi trobem a Bolívia, no? Ara resulta que Bolívia, escolta, hi ha hagut un cop d'estat, els militars han ocupat el que els ha donat la gana, han posat una presidenta senadora de l'extrema dreta, i Ángeles Castilla, com deia aquell, que va fer gràcia una persona que em deia, si això és... arriba a Espanya, viva el rei, em va dir, no? I vaig pensar, doncs, si no, hi tens molta raó, no? La tristesa i la misèria de que el que no existeix, o que el que no surt, no existeix, no? Hi ha una voluntat, perquè això no és la voluntat dels diaris, ni les ràdios, ni les teles, això ve de més amunt, amb una amenaça tan simple com dir, si no creus, et trobarem els anuncis que et fem, no? I automàticament perd el 20 o 25% de la publicitat, perquè tots són aquests holdings muntats entre ells, i automàticament què passa? Doncs que aquella gent diu, no, doncs deixem de parlar-ne, perquè s'haurem de tancar, i això passa, per desgràcia, malauradament. Volen afegir alguna cosa més, o aprovem per unanimitat?
Jaume? Amb els companys del grup municipal de la CUP, en el primer punt, quan parleu de multicultural, això, jo hi afegiria, si us sembla bé, també matriarcal, perquè sabeu, coneixeu perfectament el paper de la dona en la cultura kurda. Quan parlem de les guerrilleres de kurdes, són les que anaven a primera línia i s'enfrontaven a les tropes d'Estat Islàmic, eren les dones, i tenen una composició social, que coneixeu perfectament, on la dona té un paper preponderant, a diferència de la cultura àrab propera, d'aquí una mica també el xoc cultural que hi ha amb Turquia, hi ha ancestral, on és una cultura absolutament patriarcal i on la dona està en un altre àmbit. Els kurds, la cultura kurda, posa la dona al centre de la vida i també de la lluita, en aquest cas. Per tant, si us semblés bé d'afegir-hi i matriarcal, una mica en reconeixement també a la figura de la dona en aquest país i a la lluita de les dones kurdes, a Rojava i a la resta del Kurdistan, no només el Kurdistan turc, també el Kurdistan iranià, on hi ha un moviment de fons que algun dia, com deia en Pere, esclatarà. No sabrem per què, hi haurà un substrat econòmic, social i d'interessos multilaterals que faran que això esclati. Si us sembla bé, eh?
No, sí que ens sembla bé. No, bé, tot bé.
No passa res. No, jo només afegir una dada. Recordar que la guerra a Iran-Iraq va haver-hi el poble de Halab, no em pronunciaré bé, Halabja, em sembla que es pronuncia així, que Saddam Hussein amb gas mostassa va massacrar 3.000-5.000 persones, precisament kurds. I recordem que aquelles armes químiques era Saddam Hussein les comprava als Estats Units. Per això vull dir que el silenci de l'administració interessa, són interessos. Simplement això.
Per part del públic? No, per tant, aprovem per unanimitat aquesta moció i... Quina hora és ara?
Ara són 2:15.
No, les 10. Doncs són les 10:05, donem per tancada la sessió d'aquest ple municipal. Ens veurem en 2 o 3 setmanes més amb un ple ordinari. Moltes gràcies, bona nit a tothom. Sí.